Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, han presidit aquest dilluns la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar, acabada de constituir. Una trentena de persones, representants de les diverses entitats signants del pacte, han participat d'aquesta primera trobada, que ha servit per posar sobre la taula les principals tasques a desenvolupar, entre les quals destaquen els treballs per a la proposta d'un nou decret d'admissió d'alumnes, un protocol per a l'aprofitament de la reserva de places com a mesures d'escolarització equilibrada de l'alumnat i la promoció de pactes locals o un document de bones pràctiques són altres tasques encomanades a la comissió en un termini de 6 mesos. La presó de Quatre Camins començarà un programa per reduir el consum de tabac entre els interns. Ens informen des de Ràdio Granollers, l'Eduard Batlles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La presó de Quatre Camins començarà a partir del 31 de maig un programa pilot per intentar reduir el consum de tabac entre els interns, a diferència del que passa al carrer, on un 25% de la població és fumadora. A les presons tot plegat canvia radicalment i fins a un 75% dels interns fumen. Per això aquest programa vol posar cel·les per no fumadors i espais lliures de fum al pati. Aquest matí a la presó de Quatre Camins la consellera de Justícia Esther Capella i la de Salut Alba Vergés han presentat aquest programa. Capella diu que és conscient que el tabac té un gran pes dins la cultura penitenciària, però que mica en mica han d'intentar reduir aquest consum. I la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que els presos podran sortir per anar al metge en aquells casos que tinguin voluntat per deixar de fumar. Aquest és el programa que s'implantarà, com dèiem, a partir del 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac.
Gràcies, Eduard. El Festival de Recreació Romana Tarraco Viva ha engegat una nova edició a Tarragona, una edició dedicada a les ciutats. Marina Pérez, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un any més i ja són 21 edicions les que celebra el Festival Tarraco Viva, que ha donat el tret de sortida aquest diumenge amb la Recreació Roma, fundadora de ciutats. L'acte ha anat a càrrec de Nemesis al recinte de les Muralles. La recreació ha consistit en un espectacle itinerant que ha recorregut el passeig fins a la Torre de Minerva i que ha ensenyat als assistents la importància que tenien els rituals de fundació d'una ciutat pels antics romans. Així ha començat Tarraco Viva, que clourà aquesta 21a edició el 19 de maig amb més de 400 actes repartits per la ciutat, amb el món urbà de l'antiguitat clàssica com a eix vertebrador. Enguany es fa especialment atenció a les ciutats romanes, però també a les ciutats gregues i de l'antic Egipte. Tarraco Viva es desenvoluparà en 30 espais de la ciutat i del territori, la majoria museus i recintes monumentals declarats Patrimoni Mundial.
I acabem amb esport. Recordar que l'Uni Girona va guanyar la Lliga a dia i la Girona superar 73-65 a la Perfumeries Avenida en el segon assalt de la final i guanya el segon títol de Lliga de la seva història. Aquesta tarda se farà la celebració per als carrers de Girona. I precisament no marxem de Girona perquè en futbol van perdre i van caure novament en descens. Els gironins van perdre per 2-0 al camp del Getafe i diumenge podrien perdre matemàticament la categoria. I en rugby el Barça s'ha acomiadat de la temporada. Van perdre 34-20 al camp de l'Alcobendas en els quarts de final de la divisió d'honor d'aquest esport. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Són les 6 i 4 minuts de la tarda, ens atem aquesta tercera hora de programa, la darrera de l'espai, i aquesta anirà de les bones a les males notícies. Tindrem de tot una mica. De les bones notícies d'espècies que es recuperen a les males notícies d'envelliment d'un determinat sector. Són qüestions que posarem damunt de la taula i que en tot cas no entrarem a valorar. No decidim si són bones o són dolentes, les notícies són les que són. El que cal és que cadascú les interpreti en la clau que consideri més adequada. Estarem, repeteixo, fins les 7 des de la vostra ràdio local,
informant, divertint, entretenint i, com sempre, intentant portar un element més de reflexió i un element més d'informació. Sempre, la primera, el primer tram de la tarda, el que fem és saber, intentar escatir quin és el preu en el qual s'ha vengut el peix aquella mateixa tarda amb unes de les llotges del nostre país. Ens anem avui cap a l'Empordà.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I en concret ens anem cap a la terra de la Tramuntana, ens anem cap a l'Empordà, Cristina Cantal, per conèixer el peix a quina cofradia?
Doncs mira, la de l'Escala, i hem de dir doncs, que aquí a l'Empordà hem tingut forta tramuntana, eh? Durant tot el cap de setmana, que fins i tot s'han hagut d'anul·lar activitats, i hem de dir que encara persisteix, eh? Aquest dilluns, des del matí fins ara mateix a la tarda, que encara notem aquesta tramuntana. Per saber si les barques doncs, han pogut sortir a feinejar o no, ho hem preguntat a en Lluís Sureda, de la confraria de pescadors de l'Escala.
No, avui molt de vent, igual que tot el diumenge i el dissabte, molt de vent i no s'ha pogut fer res, no? Aquesta nit suposo que sí.
La tramuntana va aparèixer, com dèiem, al cap de setmana a l'Escala, però tota la setmana passada sí que els pescadors van poder sortir al mar. Sureda ens detalla com van anar les captures.
La setmana passada doncs, va estar bé, i van haver-hi pesqueres que estaven bé, els preus... A ratos més bons, a ratos més dolents, no? Hi va dir que sardina, sobretot sardina. Hi va haver-hi algun anxova, algun dia, però sobretot sardina. Preus, doncs, algun dia sí que va anar a 20 o 20 i pocs, i altres dies, doncs, el divendres, doncs, va arribar a 5 euros.
Des que vam començar aquest programa, Josep Maria, al mes de setembre, sí. Ja s'ha fixat que els pescadors de l'Escala sempre es queixaven de la mida de la sardina?
Sí, és veritat. De fet, hi ha un informe recent que intenta saber l'origen, no? De per què això.
Doncs mira, precisament li hem preguntat a en Lluís Sureda si aquesta sardina, a aquestes altures de l'any, segueix sent tan petita.
No, és més maca. És maca que l'any passat, vaja, eh? No és pas que sigui cap d'ells, però és bastant més maca que des de l'any passat. D'una manera, doncs, l'any passat estàvem que sempre tenia que mirar si tenia la mida o no tenia la mida, i aquest any no, aquest any és molt correcte. Us en surten de molt maques. Passa que venen barrejades i, esclar, no els tenies pas. És peix que està molt bé. I està molt bona, ara. Ara és el temps que està molt bona.
Doncs ja ho veus, eh? Sembla que hem anat millorant una mica i tots a menjar sardines, eh? Que ara hem de dir que estan doncs, en el seu bon moment. I com dèiem, doncs, la tramuntana ha afectat aquest inici de setmana, però tot apunta que el vent ha de mainar i que la resta de setmana anirà millor.
Sembla que d'avui endavant serà bon temps. D'avui fins divendres doncs, serà bon temps, sembla. No sé, encara fa molt de vent, no? Però sembla que ha d'anar parant això, ho dic un part, ja quedarà per bon temps. Sí, és com la setmana passada, doncs, es va veure molt de peix. Veus-ho molt separat, no? Es veu molta sardina. I la jove, si volgués, doncs, també ja... Més fora també se'n veu. No es veu peix, es veu peix. Ara, a veure què... Si es deixa agafar, si val, si tot ja ho saps, això com va.
Doncs bé, esperem, no?, que el vent pari, que el peix es deixi agafar i que els pescadors doncs, puguin vendre a bon preu les seves captures. I aquesta és una mica la situació d'avui aquí a l'Escala, a l'Alt Empordà.
Doncs escolta'm, la bona notícia és que hi ha sardina i que té bona mida i hi ha quantitat, per tant, una bona menja, eh?, per acompanyar un bon àpat o un bon sopar. Cristina, moltíssimes gràcies.
Merci, fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ara, en l'espai de medi ambient, volem saber... En quin estat de salut està el nostre mar? Quines són les espècies que s'hi troben? Quins estudis s'hi fan? De fet, sovint, i enguany està la cinquena edició, es fan estudis de zones concretes on s'intenten trobar doncs, des d'espècies que se saben que hi són o que haurien de ser-hi a la possibilitat de que hi puguin aparèixer noves espècies, algunes recuperades i esperem que no d'altres d'invasores. El proper dia 9 acaba aquesta cinquena campanya que l'Institut Espanyol d'Oceanografia està realitzant a la zona del Canal de Menorca, tot just al sud de Menorca, amb la voluntat de, bueno, acabar de fer l'estudi, d'acabar de recollir els resultats i poder-se preparar per la que faran més endavant a la zona del Cantàbric, en concret al Cap Breton. En volem parlar del que han trobat, de com ha anat, de quin estat de salut podem d'alguna manera intuir d'aquest estudi, i per això saludem el senyor Enric Massuti, que és investigador d'aquest Institut Espanyol d'Oceanografia que està treballant a Menorca. Senyor Massuti, bona tarda i benvingut.
Hola, bones tardes.
I quin és l'estat de salut a tenor o segons les dades que vostès han pogut recollir en aquest canal concret? Quin és aquest estat de salut d'aquesta zona?
Bé, bueno, la veritat és que les dades que estem recollint ara després per donar resultat, perquè requeriran uns estudis de les imatges, de les mostres i de les dades en el laboratori, però sí que han desenvolupat o s'han desenvolupat estudis previs en aquesta mateixa zona, Canal de Menorca, que separa les illes de Mallorca de la de Menorca, i sí que s'ha corroborat científicament que és una zona d'alt interès ecològic per les espècies i pels hàbitats que s'hi troben. I, de fet, això va fer que el 2014 fos declarada lloc d'interès comunitari, LIC.
Per tant, no ha decebut, per entendre'ns. És a dir, ja s'hi preveia trobar una gran quantitat de vida, i a tenor del que han recollit, i tot esperant, com deia vostè, els resultats definitius, sembla que no ens hem quedat curts.
No, el que estem fent en aquesta campanya és un pal que ja esperàvem que hi hauria. El que passa és que aquesta campanya l'hem enfocada amb uns altres objectius. Prèviament se va cartografiar i se va inventariar tota la biodiversitat de la zona, i ara en aquesta campanya el que estem fent és un estudi per avaluar quin és l'impacte de les activitats pesqueres que se fan damunt aquests ecosistemes i aquests hàbitats i aquestes espècies que s'han protegit. És a dir, els objectius són una mica diferents. Concretament, el que fem és avaluar l'impacte de la pesca de ròssec damunt els hàbitats sedimentaris, i també l'impacte de la pesca artesanal en tremall per a la captura de llagosta, que també està molt arrelada en aquesta àrea de les illes. I és, diguéssim, l'objectiu d'aquesta campanya concret.
Em crida l'atenció el fet de l'objectiu d'aquest objectiu geològic, no?, de saber l'impacte de l'arrossegament. Més enllà de malmetre moltíssimes espècies que les arrenca, les arrossega literalment de terra, també modifica la geologia de la zona, la geologia del fons?
Bé, en aquest tema no, l'objectiu no és estudiar això, sinó concretament l'impacte sobre les comunitats biològiques. L'impacte sobre les comunitats biològiques, concretament els fons de rodòlits, que són unes algues calcàries vermelles, que són fons molt diversos d'alta diversitat biològica, i això és un pal l'objectiu, en aquest cas, pel que fa a l'arrossegament. Pel que fa a la pesca de llagosta vermella en tremall, l'objectiu és també el mateix, veure quin és l'impacte de les xerxes damunt les comunitats biològiques, concretament les comunitats de coralígen, que hi ha gorgònies i esponges, etc. I això és l'objectiu. Per això utilitzem diferents metodologies, entre elles també mètodes geofísics per cartografiar bé aquest fons, evidentment, però també altra presa de mostres, com pot ser patins bentònics per recollir la flora i fauna bentònica, dralles de sediment, o fins i tot busseig amb escafandra autònoma.
Correcte. És a dir que des de presa de mostres a fotografia i a tota la tecnologia que els ofereix per entendre'ns el buque Ángeles Alvariño, no? Que és el que han utilitzat per fer aquest estudi, per fer aquest treball.
Sí, sí, sí. Lo que estem fent és treballar, agafar dades i mostres, com li he dit abans, en diferents metodologies, de fotografia, dades, mostres biològiques, mostres de sediment, a diferents zones amb un grau diferent d'impacte de pesca de rosset. És a dir, zones altament impactades, o allà on se fa una pressió pesquera més elevada, zones allà on no se pesca en rosset i zones allà on fa una sèrie d'anys que s'ha prohibit el rosset. I l'objectiu és comparar com estan les comunitats biològiques en aquestes àrees en diferent pressió pesquera. Pel que fa a la pesca de tremall, per la lectura de l'agosta vermella, el que hem fet és estudiar una sèrie de zones prèviament en fotografia submarina i després una barca d'artesanal ha vengut a calar les seves xarxes. Durant una setmana, una sèrie de fins a 5 cops, ha calat les xarxes en aquesta àrea que nosaltres prèviament havíem avaluat. I ara, després d'aquesta activitat pesquera, el que farem és, o el que estem fent és, tornar a gravar imatges i agafar mostres d'aquest fons posteriorment en aquesta activitat pesquera per veure l'abans i el després d'aquesta activitat pesquera. És a dir, l'objectiu, insisteix, és avaluar l'impacte de la pesca damunt, el possible impacte damunt les espècies i els hàbitats a protegir.
Ara estan recollint dades. Quan tindran els resultats definitius? Quan hauran pogut treballar aquestes dades?
No ho sé, però realment s'estan fent moltes hores i hores de filmació de vídeo que després s'han de estudiar de manera pormenoritzada al laboratori. També s'estan agafant moltes mostres de flora i fauna, però jo suposo que els propers mesos començarem a tenir primers resultats. Passa que tot això sempre du bastant de temps, perquè ja l'he dit, el barco treballa 24 hores i 24 hores estem recollint mostres, imatges, ecogrames de sondes, etcètera, etcètera. I, evidentment, tot això després costa temps i costa molt d'estudi per poder treure els resultats.
Finalment, seran extrapolables les dades fora del que és estrictament aquest àmbit en el qual estan fent? És a dir, tot allò que vostès recullin ho podrem extrapolar a d'altres zones de la Mediterrània o es circumscriuran només en aquesta àrea concreta?
Bé, evidentment l'objectiu en aquesta àrea concreta és millorar el coneixement científic per després, per ara s'està elaborant, ja s'ha començat a elaborar el pla de gestió del LIC del Canal de Menorca i, per tant, amb aquest millor desconeixement científic podem millorar l'assessorament per aquest pla de gestió. En el fons, l'objectiu del pla de gestió és conservar la diversitat de l'àrea i també, en la mesura que es pot, fer-la compatible amb la sostenibilitat de determinades pesquers que s'hi desenvolupen. Evidentment que l'objectiu és el Canal de Menorca, però evidentment que tot aquell coneixement científic pot ser extrapolable a altres zones de la Mediterrània.
Doncs, senyor Massuri, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Molta sort i estem en contacte.
Moltes gràcies a vostès per l'interès.
A reveure. Molt bona tarda. Doncs aquest és un estudi del qual en coneixerem els resultats. N'hi ha un altre al qual ja coneixem els resultats i és aquell que ha descobert nacres a la badia del Fangar, a la zona del Delta de l'Ebre. En volem parlar amb la Patrícia Prado, que és investigadora de l'IRTA. Patrícia, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Una molt bona notícia, sobretot tenint en compte les darreres vegades que hem hagut de parlar de les nacres. Els darrers mesos, el darrer any, pràcticament ha estat un constant de notícies de morts, desaparicions, de l'extinció pràcticament de l'espècie. En aquest cas, parlem d'una descoberta, jo crec que és molt important.
Sí, efectivament. Ara mateix, a tota la costa espanyola, només que existeixen dues poblacions que se sap que estan completament lliures del paràsit, que són una al Mar Menor, perquè és una zona molt tancada, amb poca connexió al mar obert i no ha pogut entrar, i la segona que hem trobat és aquesta de l'abadia del Fangar. De fet, no tenien constància d'aquests individus, van ser descoberts per casualitat i bueno, va ser una troballa pues, bastant positiva.
Van ser trobats per casualitat, és a dir, no hi havia sospita ni res. Qui els troba?
Bueno, va ser una excompanya nostra, de fet, Sofia Ribáez, que ara actualment està treballant a la seva Birdlife, doncs nos va dir que ella havia anat per la zona i que havia vist algunes macres. I aleshores vam anar a investigar-ho i efectivament van trobar la població.
De fet, és una població jove, d'entre 3 i 4 anys, per tant, una població que d'alguna manera ha superat tota aquesta etapa de desaparició, és a dir, ha sobreviscut, diguéssim, no?
Sí, correcte. Realment la malaltia va començar a afectar tota la zona del Mediterrani espanyol a l'octubre aproximadament de 2016 i, per tant, aquests individus són més vells que tot aquest, bueno, que aquest moment d'inici de la malaltia. I, per tant, doncs, han sobreviscut. Se suposa que degut a les condicions de baixa sanitat que hi ha a la Badia del Fangar, perquè és una badia petita i aleshores doncs, per efecte dels arrossars, que durant l'època de cultiu doncs, aboquen molta aigua dolça, doncs, aquesta població pot estar en algun moment a 28 de sanitat o inclús inferior. I això fa, segurament, no, són hipòtesis, tot, però creiem que és un factor important, que això fa que el paràsit, que és sobretot marí, doncs no pugui tolerar aquestes sanitats tan baixes i no entre en la badia.
Per tant, no té res a veure en el fet de que estigui en una praderia de cimodocea nodosa, és a dir, no té res a veure amb això.
No, que va, l'hàbitat, de fet, bueno, doncs, és un dels hàbitats que són típics de la nacra. A la badia dels Alfacs també tenim totes les nacres en la zona de pradera de cimodocea, i això passa en altres localitats, o bé en Posidònia també, però no, l'hàbitat no és el que s'està protegint, l'hàbitat no té absolutament res a veure. És les condicions de l'aigua, diguem. La connectivitat, pot ser la connectivitat amb mar obert, això, el tema de la sanitat, a vegades les temperatures més extremes que se poden arribar a assolir en aquestes zones més aïllades, són zones que això, que a l'estiu igual tenen una pujada de temperatura per les seves condicions de poca fondària d'aigua, doncs molt més elevades que el mar obert. El mar obert pues, tenen una sanitat i unes condicions de temperatura molt més estables. Les nacres aguanten aquestes variacions de temperatura i de sanitat, però el paràsit, també hi ha possibilitat de que sigui un bacteri associat al paràsit que les està matant al Mediterrani,
sí,
doncs no té tanta tolerància. I, per tant, ahir pues, no està a gust i no entra.
A més, hi ha un fet que crida l'atenció i és que estan amb una densitat molt alta. És a dir, es parla en algun recull de fins a 44 individus per cada 100 metres quadrats. És a dir, no només n'hi han i estan sanes, sinó que, a més, hi han moltes en molt poc lloc.
Sí, bueno, la nacra el que té és una... O sigui, això és cert, en zones que tenen una densitat molt alta, però ja la nacra, de forma natural, presenta una distribució agregada. O sigui, que hi ha petits grupets en un puesto, després hi ha un tros que igual no hi ha tantes, i després hi ha un altre grup. Aleshores, clar, pot haver densitats localment molt altes i te vas una mica més enllà, 50 metres, i ja no n'hi ha, o pràcticament no n'hi ha. Aleshores, té un tipus de distribució d'aquest tipus. Sí. Aleshores, doncs, bueno, ja està, és lo habitual, diguem.
Correcte.
Però també hem de dir que, bueno, que com no queden en gairebé cap puesto ja, doncs el que tenim és superimportant.
Aquesta descoberta obre la porta a intentar trobar-ne de vives i sanes a d'altres llocs on hi hagi molta aportació d'aigua dolça?
Correcte. Realment, zones d'alta aportació d'aigua dolça o lo contrari, que estiguen molt tancades, com és el cas del Mar Menor, i puguin tenir una salinitat superior a l'aigua del mar, doncs són els llocs on buscar on poder buscar supervivents. El que passa és que al nostre país tenim poques zones amb aquestes característiques, almenys dins dels rangs de tolerància també de la nacra, perquè tampoc no es podem anar a zones molt dolces, perquè tampoc les resistirien les nacres. Aleshores, una zona de salinitat intermitges salinitats més baixes, però que encara siguin tolerables per a la nacra, pues tampoc n'hi ha tantes. És això, el delta de l'Ebro, i després, pues per sobre, el cas del Mar Menor. Mm-hmm. En altres països sí que existeixen més, hi ha més zones, clar, segurament, però al nostre n'hi ha poquetes.
I tot això mentre trobem una solució, si és que la hi ha, per mirar de recuperar i de combatre aquest bacteri que se les ha carregat pràcticament, no? És a dir, no hi ha alternativa a hores d'ara.
Ara per ara és molt difícil trobar un tractament, perquè pensa que les poblacions que s'han vist més afectades són en mar obert, i en mar obert, clar, una cosa és tractar un animal que tu tens en un aquari i intenta trobar una cura, i allí en un espai reduït que tu li pots ficar un medicament, intenta trobar una cura per allò, però clar, tampoc pots fabricar un medicament a gran escala i llençar-lo al mar. És que
és bastant
inviable. I a més, no només tenim, segurament tenim diversos patògens que estan actuant. Per ara sabem d'un protozo, de Saplosporidium pinnae, que és molt específic d'aquesta espècie, i que sembla ser el patogen prioritari que les està matant. Però també estem descobrint un bacteri que està també associat a les nacres i no sabem quin paper juga en les mortalitats. Potser també ajuda a matar-les abans o no ho tenim clar. Estem treballant en investigar aquests aspectes de com treballen els patògens que estem trobant conjuntament.
Doncs mira, fem una cosa, ens quedem amb aquesta bona notícia. En tot cas, gaudim i celebrem la trobada d'aquestes espècies vives i sanes, i en tot cas donem temps a la ciència perquè pugui seguir investigant. Patrícia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres per el vostre interès.
A reveure.
Vinga, gràcies.
El Far.
B-Side neix a mitjans del segle passat. L'evolució del vinil cap a un format de més extensió temporal va provocar la seva divisió en dues cares. The CITA s'utilitzava per gravar els hits de l'àlbum amb els continguts de les produccions musicals que tenien més protagonisme, mentre que Side B es destinava a les improvisacions o a la música instrumental. Pas del temps va difondre aquesta decisió fins a fer-la gairebé inexistent. B-Side hereta el relleu de l'antiga Side B amb l'objectiu de reproduir aquell fenomen als mitjans de comunicació culturals. Resulta sorprenent la qualitat de la producció musical electrònica d'una cultura com la francesa, sempre a l'ombra del panorama global anglosaxó. Un bon exemple és la formació Air, dels quals Moon Safari o Twin Tears són àlbums imprescindibles, o d'aquests dos germans que toquen tapats per dissimular la seva identitat. Un documental titulat Daft Punk and Shined s'introdueix en la seva... Curiosament, el nom del grup neix d'una crítica a la primera formació dels dos germans, Darling, a la qual els qualificaven d'un simple grup de punk, A Bunch of Daft Punk. Homework o Discovery van ser grans èxits amb temes com Around the World, One More Time o el recent Get Lucky, clares side A de la seva discografia. B-Side es queda amb Aerodynamic.
anem a port.
I el dilluns arribem a port molt ben acompanyats d'amics que s'apropen a la ràdio per ajudar-nos a reflexionar i entendre, sobretot el món pesquer, que és sovint el protagonista d'aquest espai. Avui ens anem cap a la zona de la Costa Daurada, Daniel.
Doncs sí, anem cap a l'Ametlla de Mar, perquè és un dels ports d'aquesta Costa Daurada que està en plena veda del sector de l'arrossegament. De fet, doncs això, avui arriba a port poquetes embarcacions, només aquelles dels sectors de les arts menors. I avui volem parlar doncs, també d'aquest tema, i d'entre altres amb un dels pescadors jubilats, però que sempre estan movent-se també per les zones portuàries, en Rafael Martí. Rafael, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, preparat, Rafael, per a parlar o no?
Sí, sí.
Dia de festa o no, Rafael, avui? És a dir, quan...
No, que va, dia de festa. Ara és quan treballem més, com ara jo. Treballar així entre... Perquè hem de reparar la barca i coses, i he d'estar per allí, i... Esta sí, esta no, ara demanes en un, no vol vindre, o què t'hi feia. I estem tot el dia per allí.
Quantes barques sou aquí, només a la zona on estàs tu?
20 d'arrossegament, 20 o 22.
Clar, ho deia perquè, clar, jo soc, imagina't, soc el mecànic i de sobte, en aquests dos mesos, em criden 22 barques a arreglar. És que no dono l'abast, no?
No, és clar, sí, segur. El mecànic aquí no donarà abast l'any passat. N'hi ha un sol, a Tarragona han desaparegut, a Cambrils també, queda un aquí i té dos o tres barques de fora del poble i dos o tres d'aquí, només en reparació i canvis de motors. I han acabat, quan anem allí per a fer una petita cosa, la feinada és de tots. Diuen que no hi ha fenya, però de fenya en sobra, si la volem fer.
Escolta'm, mira, ara, vaja, jo no sentenciaré tant com tu ara al final, però m'estranya que no hi hagin mecànics perquè, vaja, és una feina que es paga. Vull dir, l'hora del mecànic de vaixell és una hora cara i hi ha molts vaixells, ja no només de pesca, sí, que quedarien menys, però vull dir, hi ha altres vaixells, d'esbarjo mateix, que també necessiten mecànic i per reparar. Vull dir que si combines una cosa i l'altra, jo,
sí,
vaja, sembla que n'és
no,
bé.
No ho sé el que deu haver, però n'hi ha molt poquets.
Vaja. Doncs,
jo que tinc la barca de fusta, pues, també em troben el problema, perquè els poquets que hi ha calafats també pleguen i els joves no. I esta veda mateix ja tinc problemes per a trobar un calafat per a que em vingui a fer alguna cosa per allí la barca.
Calafatejar. Escolta'm, ara presento l'altre convidat i si voleu en parlem d'aquestes i algunes qüestions que ha posat en Daniel damunt de la taula. Judit, amb qui estàs avui?
Lo que convingui.
I tant.
Estic aquí als estudis de Radio Delta un dilluns més per arribar a port amb Gaspar Franc, pescador amb moltíssima experiència. Bona tarda, Gaspar, què tal?
Bona tarda, Rafael.
Bona tarda, Gaspar.
Gaspar, té mecànics per aquí baix o què?
No, aquí no em fa falta, mecànics.
Val.
No, perquè... No, a veure, nosaltres, en tema del que és barques grosses de professional, només som, pues, grosses, ara t'ho diré exacte, però som 22 barques, o sigui, 13 barques grosses,
sí?
i 9 de les altres més petites, ho entens? De motors de fora borda i coses així.
Sí.
Llavors... Avaries, sí, tenim avaries, claro, però mecànic, pues, no me'n fa falta.
Bueno, ja...
Tenim un mecànic allà al port, i si aquest mecànic està molt ocupat, pues, bueno, pues, anem a la ràpida, o anem a... Si és una urgència, si no, pues, bueno, fem... Mos esperem, i vull dir, de moment estem ben servits, no tenim aquest problema.
És a dir, que les mancances van per sectors. Digues, el que sí que entens és...
Lo que sí que entenc és que, claro, quan se fa la veda, aquestes barques de grosses, de ras, d'arrossegament, pues, passa que paren totes i totes tenen alguna cosa a fer. Quan una és de fusta, pues, és de fusta, i quan l'altra té una avaria... Saps? Són averies que ho volen tots alhora per aprofitar les vacances. I vull dir, aquí està el problema. És aquí on està el problema.
Sí, sí. Que tots volem d'ara per d'aquí un mes, no? O d'ara per d'aquí dues setmanes, tots, les 20 i pico de barques. I clar, el mecànic Bueno, doncs, diu, jo ara tinc molta feina, però quan vostès tornin a treballar, la feina em davalla, no? I, per tant,
molt bé,
trobar l'equilibri, que és molt complicat. Digues, digues, perdona, Rafel.
No, que el que diu ell, però, pues, bueno, no és que siguin avaries, és que la veda és necessària, perquè si vas cada dia, cada dia, cada dia, deixa les coses, i ara al tindre 2 mesos te mires coses que podrien anar, però que tu vols deixar-ho bé i la barca la pots portar bé i no decau coses, i ara, de quan hi ha veda, abans sempre hi havia 2 o 3 barques amarrades per allí, per averies. Ara difícilment veus una barca amarrada per una averia, si no és una cosa. Sempre hi ha alguna cosa, però no... És per a reparar i per a deixar les coses bé.
Mira, ara que parlàvem precisament d'això de les barques, avui hi hagi una notícia, m'ha cridat molt l'atenció, que parlava de que, parlant del sector gallec, però hi ha una dada que afecta a tot el sector pesquer de l'estat espanyol. Parlava del sector gallec, que diu que té més de 1.500 embarcacions amb més de 40 anys d'antiguitat. Aquesta dada m'ha cridat molt l'atenció, però després hi ha una altra que diu que el sector pesquer de l'estat espanyol és dels més envellits, les barques són de les més envellides de tota la Unió Europea. La mitjana és de 34 anys d'edat de les embarcacions. És a dir, la mitjana d'edat de les embarcacions que hi ha a Espanya, i aquí les assumo totes, les catalanes, les gallegues, les basques, les andaluses, és de 34 anys, i això fa que el sector estigui molt envellit.
Va, envellit no, tampoc. Una barca 30 anys no és vella. La meva és de fusta, Inti 42, i si la veus al port, està nova. Si la portes al dia. Ara, si ho deixes de caure, com se veuen a puestos, que el rovell no en vol més de les barques i no se'n cuiden de rei, tot abandonat, doncs en una barca en 10 anys està per al desguàs. I amb fibra passa el mateix. Una barca de fibra, normalment, ara tenen 15-20 anys, perquè el boom que es van fer per allà del 95 fins aquí, quan s'han fet, i aquestes barques no és... per almenys en aquesta zona.
Ja.
No ho són, velles.
Gaspar?
Ara que hi haguen barquetes que les aguanten i que no surten d'allí dins d'antesiga i tinguin 40 o 50 anys, però sempre reparades també,
Què en penses, Gaspar?
Sí, penso que és així, és així. Jo tinc una barca de polièster, té 20 anys, i sí, el polièster té una cosa molt bona, que és simplement pintar i reparar motor, punto. No envellis mai. Llavors, clar, tot... quan jo la vaixer, doncs, hi havia molts aparells, com ara el xigre, com ara la maquinilla, com ara tot això era de ferro. Clar, el ferro, pues, a la mar, en el vent, en l'aigua, arriba un moment que es deteriora tot. Llavors, pues, jo el que he anat fent a poc a poc durant els anys és ficar acer inoxidable, ¿vale?, per a que no tira avant, i deixar la barca sempre nova i impecable. I després tenim un servei d'enginyers de revisió que ens passen les revisions a les barques, que en un moment donat que vegi que la barca no està qualificada per a treballar, que ha fet el procés que havia de fer, pues bueno, ja la fan retirar, però que no s'ha donat mai el cas, no? Però en la fusta sí que li veig un problema, perquè cada punt pues, es topa i després pues, la fusta se fa gran, però, a veure, si tens el manteniment que has de fer, porta el doble de manteniment que la de polièster, però si el fas, pues, també aguantes la barca en vida i l'aguantes bé i l'aguantes nova, vull dir. Això que diuen que són barques velles, sí, jo tinc un cotxe vell que és un Ford Mondeo i a cada punt estic al taller, però el cotxe meu està nou, vull dir. És així, sí. Si no pares de fer el manteniment i no pares de deixar, doncs, bueno, el cotxe sempre està nou. Ara, si ets un desastre, pots tindre un Audi, un Mercedes, que els 2 dies, pues, a la xatarra, és així.
Aquí vinc jo. Jo tampoc no estic d'acord d'això que dius, de que el plàstic, pintura i reparar el motor, perquè aquí ho estic veient ara cada any. Ara, avui, han tret tres barques que les han d'alijar i els van de fer això, que tu ho deus saber més, per a l'hormosis este i sí, tot això. Sí. I s'ha d'anar amb cuidado perquè hi ha barca, que és un desastre també, que quan les obren unes bufes. I no és de dir deixa-la, que porta, te vaig a dir, tant de, si ho has de fer bé, ara si l'abandones, tant de manteniment com una de fusta, o més, ho faràs cada 10 anys, però en 10 anys te gastaràs el que jo m'he gastat durant cada any així. Perquè et dic, ara em veig, fa dos o tres anys que em veig, i les fan aquí al poble unes tres cada temporada, i hi ha coses allí que veig que, ui, me fa posar els pèls de gallina.
Això que deia jo del sector envellit, ho deia en base a un article que parla d'aquests, bueno, d'uns ajuts que Europa vol donar per la renovació de flota, no? I que bueno, ara hi ha la discussió sobre si ha de ser de barques menors a 12 metres o les de majors a 12 metres, d'arts menors, parlen, i aquestes sí, coses. Sí. I en el context d'aquesta notícia, bé, es parla de que les embarcacions d'això de 30 o 40 anys, doncs, evidentment, no incorporen o costa més que incorporin solucions a la reducció de despesa, a la menys contaminació, etc, i que per això, doncs, d'alguna manera es considera, entre cometes, envellides, pel fet de que són més difícils d'aplicar-los tecnologia i solucions a problemes medioambientals recents. Justifico.
Sí, lo que passa que et dic, això fan aquestes propagandes, però ja et dic segur que al sector de l'arrossegament no posaran un duro, perquè van per acabar-lo. Mos estan ofegant i es veu, menys mos donaran quartos per a renovar barques. Volen que desapareixin, això sí, però ajudes pel sector de l'arrossegament no, ni cinc de calaix.
És a dir, que no cal que ens hi posem, eh? No hi haurà ni un duro per aquest sector.
Jo diria que no.
Doncs,
escolta, i a l'altre sector, molta propaganda, però no res, perquè la pesca la volen eliminar tota. Home. Han de fer tot diates i ranes i caiacs i motos d'aigua, això.
És a dir, convertir un altre cop... Bueno, fer un parc temàtic del turisme una altra vegada al mar, eh? És a dir...
Lo que sigui.
Escolteu, i això que ha començat una veda, que això la gent ho hauria de saber, ha començat a l'Ametlla, l'Ampolla, Cambrils i Tarragona, la veda de l'arrossegament, on cobrareu 15 dies d'aturada, tot i que us parareu dos mesos.
Sí, pues lo mateix. Aquí la província de Tarragona fa molts anys que ho fem, molts. Encara no ho feien i ara ho fan per allà baix a Barcelona un mes, a la Costa Brava també. I aquí ja fa... En un principi fèiem tres mesos i no cobràvem. I quan vam entrar a la Comunitat Europea i això, fèiem que es van fer moltes barques i estava la gent molt empenyada i van començar a pagar. Donaven i cobràvem de la Comunitat Europea directe, ens donaven... bastant, una cosa normal. Al cap de 3 o 4 anys van passar tot el muntant de que donaven a Madrid i ja van perdre 3 llençols. I al cap de 3 o 4 anys, no sé quan ha sigut així, la Generalitat va demanar el que tocava de Catalunya per a repartir-ho ell. Ara ni un llençol tampoc mos ha quedat aquí. Que t'apareix de dos mesos, 15 dies. Pues és una burla i fa dos o tres anys que ens van deixar de pagar. Estos anys han de tres, ni cinc. Només passaven en no sé què, no sé quant, però res. I dos o tres anys. Ara l'any passat ens van donar 15 dies. I enguany donaran el que voldran. I si no volen donar res, no donaran res.
És a dir,
ara, jo estic
diguem.
Conforme en fer veda si convé sense cobrar, perquè si parem de fer veda sí que han acabat i anem de cap a caïda al garete. Això no s'aguanta ni dos o tres anys.
És a dir, fins i tot sense cobrar faríeu veda, eh?
Jo sí. Sí.
Però escolta'm, i llavors pregunto, de què viviu aquests dos mesos? En qualsevol altre sector...
Mos empenyem.
Ja. Però no hi ha cap altre sector que ho faci, això. És a dir, gent que deixi de treballar voluntàriament, durant dos mesos.
A l'arrossegament només lo fem, això. I el cercle també fa dos mesos. Buah. I també li paguen com en altres.
15 dies. Gaspar, jo sí. Això ho trobo bueno, inassumible, incomprensible, em costa molt. És, a dir...
és incomprensible, no, és lamentable. Mira, te vaig dir, el món de la pesca, vaig del punt de vista meu, agricultura, ramaderia i pesca, per a mi ha sigut sempre un dels últims, vaig del punt de vista
meu. No, l'últim.
Un dels últims rams. Per què? Explico. Una barca d'arrossegament o de lo que tu vulguis, ¿vale? Fa una veda obligada. Obligada, com ha dit bé Rafael, ho trobo molt bé. Encara que sigui sense cobrar un duro, ho trobo molt bé. Però ja que ho obligueu, és vergonyós de que faguin dos mesos de veda i que cobren 15 dies. Això és una vergonya. És una vergonya. Perquè hi ha moltes altres empreses, que no vull comentar, que sempre no m'agrada fer dir noms ni m'agrada dir res, que per molt menys cobren molt més. Llavors està molt mal repartit, això. Està molt mal repartit. Llavors és una altra cosa. A part d'esta és una altra cosa. Ara, perquè fan veda... A veure, la repoblació de peixos, sí? Vale? Suposo que és tota a la primavera, vale? Que comença ara. I per què fan dos mesos aquí, després treballen aquí i fan dos mesos allà? Doncs pues, home, pues, se repobla per tot. La veda hauria de ser per tot. A Llevant i a Garbí, que diem nosaltres. Uh-huh. Hauria de ser per tot, perquè quan una espècie pon uns ous, els pon a Llevant i es pon a Garbí.
Sí, senyor.
O és que va per escales, això. O és que el peix també té uns articles per a desovar. És que no ho entenc. Llavors, bueno, que es fa... claro, llavors, si feien les coses una mica mitjanament bé, vale, pues, d'acord, se fa veda, tenim tot el sector parat, invertim uns quartos perquè aquesta gent treballa tot l'any, fan veda dos mesos, no vull que es pagui una quantitat enorme, però que puguen sobreviure, no que hagin de fer un préstamo, hagin de fer un crèdit per a poder sobreviure, això... A mi no m'entra. I este sector ha sigut tota la vida igual, eh? En ajudes i històries ha sigut tota la vida igual. I és el punt de vista meu que tinc.
No, jo estic plenament d'acord. Jo entenc, sí, que si la veda és voluntària... Ara et dono la paraula, Rafael, però deixa'm un instant. Jo entenc que si la veda és voluntària, escolta'm, qui la fa, doncs... I crec que s'ha de fer, eh? Estic d'acord amb en Rafael, la que crec. Ara, si tu obligues a fer la veda... Home, compensa la veda, ni que sigui el seu mínim interprofessional, ja mira, el que és igual, però compensa la veda, perquè és que el que no pot ser és que et prohibeixin treballar, que és el que s'està fent, prohibir treballar.
Sí. Han acabat aquí del que diu ell, hi ha una explicació. Resulta que ho han provat. Si provem de fer la veda tots alhora, sí, que el peix se fa tot, quasi tot, al mateix temps i tal, però quan comencem a sortir agafem tant quantitat de peix que encara arribem que no me'l compren. I no val la pena haver fet dos mesos perquè encara en un mes tot el que hem recuperat lo llancem perquè no me'l compren. I està una mica així estipulat perquè Sant Carlos, Vinaròs i això tenen les aigües menys la costa i es troben que van a mitjana mar i agafen, pues, que et direm, mollet i peix d'este d'en terra i encara és menut. Mm. I si surten del setembre per endavant, lo moll ja comença a ser de la mida, hi ha peix d'en terra i amb ells els ho va bé, perquè si ho fem tota l'hora i començaran ara l'estiu, i el que s'ha fet en dos mesos se destruïix en un mes. I hem anat veient que fent-ho així una miqueta escalonat mos va bé, perquè ara l'estan altres amarrats, ells agafen menys peix, però el venen una mica més car. I han acabat ser al revés. Pararan ells i anirem naltros, i el peix molt valoren una mica més. I per això ho fem una mica escalonat. Està comprès que ho han provat, i si ho fem tots alhora, mal dit a la gràcia haver fet veda.
Ja. Yeah. Hi ha la garantia, però, de que ningú vingui a pescar a la zona que esteu protegint, o no?
Sí, no. Normalment se mentí. Sempre hi ha una cabra boja, però ja poden vindre perquè a la línia que tenim està tot cremat, què vols que et digui? I quan comencem naltros, pues, també no val la pena perquè tenim ja reposat aquí. I bueno, sempre no et podré dir que d'això, que pot haver una cabra boja que un dia entra una mica, però que farà menys que si n'hi és a la zona d'ell.
Ja. És sí, molt... No. La situació, repeteixo, és molt curiosa, lo de les vedes sense pagar o que el mariner hagi de gastar-se el seu atur per cobrar tota aquesta... Bueno, tot aquests dos mesos que no treballa.
Sí.
No deixa de ser una situació molt, molt anòmula. Anòmula. I anòmula. I això que és obligat, és a dir, i és necessari. Jo amb això estic plenament d'acord amb tu, Rafel. És a dir, s'ha de fer, és que si no ho fem, ens ho patem tot.
Sí, segur.
Escolteu, però pel que sí que serveix al món de la pesca i el pescador és per pescar plàstics, no? El sector de la pesca s'implica a la campanya Mar Viva, no?, de reciclatge de plàstics.
Sí, sí, ara hi ha molta propaganda. Ja fa dos anys que ho fem aquí, a l'Ametlla, però també veig un muntatge i una cosa que no m'acaba de convèncer. Ho entens?
Sí, perfectament. Jo també ho
veig. Jo trobo que aquí hi ha unes subvencions, hi ha no sé qui que va tirant de veta, venen aquí els pescadors, s'han de llimpiar, tots molt d'això, però els que s'emporten els quartos són els altres, perquè aquí te fan apuntar i ells el que busquen és que diguin tonelades de plàstic que s'ha tret de la mar. Ells les cobren i nosaltres no veiem un rol. I han acabat, he vist que ens han posat uns contenedors de plàstic, i jo tinc que agafar i que abans del mes ja fotografiar i enviar la foto pel Facebook este, perquè allò no venen a recollir i tot per en terra i no sé què vols que et digui.
Jo ara li pregunto a en Gaspar, però jo que la principal empresa de lluita contra els plàstics al mar sigui una empresa que el que fa és produir molt de plàstic per embotellar el seu producte, i no direm quina marca és, però és Coca i acaba amb cola, em genera moltíssima contradicció en mi mateix.
Sí, jo li veig aquí una presa de pèl, perquè hem vengut, hem parlat, jo he anat alguna vegada, el sento parlar, heu de fer això perquè s'heu de conscienciar, però sí, conscienciar i
vosaltres
i els he apretat alguna vegada, dic, home, però doneu-mos alguna cosa, no s'espera callar, que em van donar 100 euros a cada barca que es va apuntar, 100 euros.
Ja veus tu. Gaspar, què en penses?
Sí, és així. Això és com tot. Mira, aquí al Delta pues, tenim el problema de Caragol Poma, tenim el problema ara del cranc blau, i bueno, això n'hem parlat moltes vegades, vull dir, si tu vols segar blat, tens blat. O sigui, lo de la fàbrica de plàstic, si té que recollir plàstic, té que fer plàstic, perquè si no, no hi ha plàstic, i no ho pot viure, vull dir, és així, i tot funciona igual, vull dir. Caragol Poma, doncs pues bueno, a veure, ara què inventarem? Pues bueno, va, lo cranc blau. I ara què ficarem per al cranc blau? Pues cocodrilos. I després què ficarem després dels cocodrilos? I lo tema va així, vull dir, és una cosa que va així. Si vols blat, has de sembrar blat. Qui ho fa? Pues bueno, pues les persones intel·ligents. Jo els alabo, t'ho dic en sèrio, que el coneixement que tenen aquestes persones per a fer quartos,
sí, que sí.
És impressionant, són molt, molt bons, i ja està, vull dir, ningú els para els peus, fan coses legals, tenen els seus abogats, tenen tot l'historial muntat, i punto, i plàstic per avant, i ja està. I el que diu Rafael, allí es queda, dins el contenedor, li anem a buscar, si no us ho ficarem per les redes socials, i ja està. Però bueno, les crítiques també ajuden una mica a tot això.
Sí, vull pensar que sí, però la veritat és que cada imatge que ens arriba del mar i ens arriba és cada cop més preocupant, i el problema és que posem l'accent en els pescadors que el recullin o en els consumidors que el tirem a la bossa, però ens segueix arribant la mateixa quantitat de plàstic que abans, quan de fet la solució està en reduir-lo en origen. Vaja, jo veig així.
Sí, i el plàstic, i mos imaginem les 1.000 tonelades de detergent de les lavadores que es fan, i que va tota la mar, i tota la mar, i tota la mar. I, bueno, i la mar va menys, no hi ha peix, s'acaba això, s'acaba allò, ens ho fan pagar tot en altres, però ells callen, i el faire i tot això, tot va... I els que fan els polvos, i els suavitzants, i tota la mar. Ara diu que les fibres, que les lavadores, que el plàstic va a la mar, i se ho menja el peix, fan unes propagandes que jo, quan ho veig... El que els interessa foten un platillo, bombo i platillo, i el que no diuen res, però ja ho veig. Ara, abans meu, he sentit uns que parlaven de les nacres, sí? Les nacres les han matat, i enfermetats, vegues. Fa munt d'anys ja ho vaig veure quan se va posar la plataforma esta aquí davant de Tarragona, sí? I venien los barcos a carregar i descarregar. A les matinades que anàvem a calar, que tinc una barca mitjana, i es ve a tot el reguerall que a la nit envien algun petrolero cap que passava i passen, i a les nits llimpien los tanques i un mal merder, però com que està a 15 o 20 milles no ho vol veure ningú i passa petit, i en acabat tires un drap i et volen matar. Pues això passa cada dia i anys i anys i...
I no. Escolteu una cosa, Rafel, Gaspar, ha estat un plaer reflexionar amb vosaltres. Ho seguirem fent, eh? Ho seguirem fent.
Sí.
I si hi ha, sí. Si va, mecànics cap a la zona de l'Ametlla de Mar, que falta, que falten, sí, mecànics per reclamar.
Veniu perquè aquí que falta gent.
Gràcies, Rafel. Mestre, que vagi molt bé. Gaspar, mestre, també, moltíssimes gràcies.
Vale.
Cuideu-vos.
Gaspar, no tinc el goig de conèixer-te, però...
Ja mos coneixerem, ja anem a visitar-vos.
Ja organitzarem una trobada, no patiu, ja organitzarem una trobada. Gràcies.
Jo he estat, demà vaig estar per aquí a la vela.
Navec, Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte, 11 de maig, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Quin va ser el nostre error? I no sé mai què respondre. Ja n'hi ha prou d'amagar la veritat, de fingir el que no som, perquè la distància entre tu i jo. És difícil acceptar que la nostra relació és una porta tancada amb pany i clau que no es pot recuperar, un passat sense retorn, que és moment de plantejar-nos el final. Mirarem de refer les nostres vides, volarem cadascú per ser costat, tractarem de mirar sempre avant, deixarem que la por ens domine. Queda l'amistat, pots comptar amb mi, per al que necessites, vine a buscar-me. Queden els moments que vàrem compartir, queda la franquesa i la complicitat. Un record meravellós de tot el temps que hem conviscut. Hem sigut inseparables per molts anys, tanmateix ens destrossem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.